Ràdio Estel. Ha arribat l'hora de trobar un lloc tranquil i escoltar el missatge en una ampolla. Missatge en una ampolla, amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics i amigues, companys del missatge en una ampolla, oients i, bé, coneguts, per què no? Us donem la benvinguda a una nova edició d'aquest programa que fem el Miquel Albert Soler i el David Siscar, que preparem amb molt d'amor per tots vosaltres, doncs, cada dilluns, per retrobar-nos aquí cada dilluns, a les zones de Ràdio Estel i Ràdio Principat, i sempre que ho vulgueu, a través d'internet, bé a través de la pàgina de missatge.org o bé al Facebook, facebook.com/missatge. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David. Molt bona nit i bona nit a tots, amics i amigues. Doncs avui, si ens escolteu en primera emissió, que és 17 d'octubre, és el Dia Mundial per l'Erradicació de la Pobresa. I us voldríem convidar que reflexionéssiu sobre aquesta qüestió, que des d'un punt de vista cristià ha de ser una causa de lluita per anar millorant, per anar forjant un món millor. Per això Càritas, ONG cristiana d'Església Catòlica, doncs ha fet avui una reflexió que segurament molts de vosaltres haureu llegit, amb un lema que diu amb impotència i esperança. Impotència perquè no sempre es pot arribar a tot arreu, però esperança perquè entre tots cada dia anirem forjant un món millor. Així doncs, us convidem també a que penseu en aquesta erradicació de la pobresa, a més de moltes altres idees que us anirem desgranant al llarg del programa.
Idees com podria ser la de l'agraïment. Ja ho sabem, nosaltres ho posem en pràctica en les nostres pregàries, a més de demanar coses a Déu per obtenir per nosaltres mateixos o per la gent que ens envolta, també tenim el costum de donar les gràcies. Però aquesta és una actitud que, si bé fem amb Déu habitualment, doncs de vegades costa més de fer amb la gent que tenim al voltant. Avui en volem no parlar, però sí reflexionar en forma de cançó de la mà de la Lucía Pérez des del seu treball Cruzo los dedos, amb aquesta cançó que ella titula No sabré darte las gracias.
Siempre junto a mí como mi sombra, sombra que me sigue donde vaya, siempre junto a mí para ayudarme, sin nunca preguntarme, sin nunca pedir nada. Siempre junto a mí, siempre en silencio, yo leyendo siempre en tu mirada, siempre regalándome tu tiempo, robándole a tus sueños mi aliento y mi esperanza. Siempre junto a mí, siempre a mi lado, cada vez que sé que me hacen falta unas palmaditas en mi espalda para seguir luchando. ¿Cómo devolverte tanta vida, las noches y los días que a mí me has regalado? Sé que no podré pagarte nunca y en mi corazón queda guardado, pero este trocito de mi alma envuelto de cariño hoy te lo doy cantando. Sin condiciones, en los días buenos y en los malos, siempre. muchas ilusiones te hacen salir volando. Siempre junto a mí, siempre a mi lado. Y ahora yo esperando que me salga una frasecita que me valga para decirte tanto. Pero sé que no sabré darte las gracias, ni podré pagar lo que me has dado. ¿Cómo devolverte tanta vida, las noches y los días que a mí me has regalado? Sé que no podré pagarte nunca, y en mi corazón queda guardado, pero este trocito de mi alma, envuelto de cariño, hoy te lo doy cantando. Pero este trocito de mi alma, envuelto de cariño, hoy te lo doy cantando.
Amb el ritme de vida que portem avui, la societat sol adquirir un tarannà molt individualista. Cadascú està capficat amb les seves històries, que no són poques. El poc temps lliure que queda s'ocupa amb televisió o internet, tasques que, sovint, també impliquen individualisme. I tot plegat ens condueix a una situació d'aïllament enmig de multituds. En d'altres casos, aquests ritmes de vida i costums socials ens condueixen a situacions d'estrès, ansietat i depressió. Estaríem parlant, per tant, d'una societat malaltissa. Però cal ser positius davant tot això i buscar sortides. Però no aquestes sortides que ens conviden a tenir pensament positiu i ens passen tota la responsabilitat a nosaltres. Més aviat, ens convenen sortides que, si bé també ens demanen la nostra col·laboració o la nostra implicació, ens ofereixen ajuda directa. Per exemple, mireu què ens diu Jesús de Natzaret a l'Evangeli. Veniu a mi, els qui esteu cansats i afeixugats, que jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, que és suau, i jo sóc benigne i humil de cor. Només escoltar aquestes paraules de Jesús, no sentiu ja un alleugiment dins vostre? Doncs imagineu-vos si, a més d'escoltar-les, les posem en pràctica i acudim a Jesús a través de la pregària i els sacraments. Molt millor encara. Perquè, veritablement, qui demana en l'oració rep, i si aquesta fe és viscuda en comunitat, aquest individualisme i aquesta solitud també queden diluïdes, perquè viure la fe junts, comunitàriament, una fe no només de paraules, sinó també d'obres, una fe viva i activa, anima la vida de totes les persones. Ens hi animem, doncs?
Cada dia ser més, seria més feliç.
I escoltàvem els amics de Cairoi amb aquesta cançó Si jo canviés tot el que podria passar des del seu darrer treball, Caminant.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Continuem amb el tema del canvi. La setmana passada us convidem a compartir les vostres històries de canvi. Tenim ganes de conèixer-vos i també tenim ganes de regalar exemplars del llibre Missatge en una ampolla que vam publicar amb l'editorial Claret. Per això us convidem a fer-nos arribar els vostres missatges a través del correu electrònic info@missatge.org. O bé, a través del contestador de Ràdio Estel, ja ho sabeu, el 93-409-2777. No us oblideu de dir en la vostra trucada que és un missatge pel programa Missatge en una ampolla. També podeu deixar-nos els vostres comentaris a la pàgina del Facebook, ja la coneixereu segur, facebook.com/missatge. Avui volem proposar-vos de parlar d'un altre tipus de canvi, un canvi important que molts cristians hem experimentat, per no dir que tots els cristians hem experimentat. Es tracta de la conversió. Podríem comparar la conversió amb la història d'amor d'una parella. Hi ha qui diu que la conversió, que aquest fet, que aquest canvi, és aquell moment en què intueixes Déu de forma profunda i inequívoca. És el moment en què t'adones que res a la teva vida, mai més res, no tornarà a ser igual. Es tracta d'una experiència comparable, potser, a la de l'amor a primera vista. Un flash, una forta impressió, quelcom del que no pots fugir, que et crema i que et canvia per dintre. Però de la mateixa manera que passa en les relacions de parella, la conversió passa per un altre instant important. Es tracta del moment en què donem el nostre sí. Acceptem Déu a la nostra vida, acceptem de seguir Jesús, prenem una decisió conscient i ens embarquem en un nou camí. Malgrat que aquests dos moments poden ser molt propers en el temps, depèn de l'experiència de cadascú, cal entendre que per la conversió, com en l'amor, no n'hi ha prou amb aquesta primera impressió. És clar que requereix passió, però també cal una decisió conscient i meditada. Cal donar el nostre sí a Jesús i acceptar la seva benedicció. Ara, voleu explicar-nos com va ser la vostra conversió? Voleu compartir aquest moment tan important de les vostres vides amb nosaltres? Doncs ja ho sabeu, us esperem.
Pedía unas cosas.
amor, mas no lo hallaba y me quejaba. Un buen día Jesús mis ojos abrió, pude ver la verdad de su salvación. En mi vida, por su muerte, en el Calvario. Y ahora como aquel ciego, digo me tocó y ahora veo. Concedió mis deseos y con él sigo el sendero.
La veritat és que, tal com es descriu aquí, en aquesta cançó que hem escoltat, la vida d'un cec pot semblar una cosa molt complicada, molt trista i molt, molt penosa. Això potser era així en l'època històrica en la que va viure Jesús, però ara potser les coses han canviat una mica, no? De totes maneres, és molt interessant la comparació que es fa en aquest tema d'essència de vida, un tema que podeu trobar en el seu treball Sublime Gospel. La comparació, aquesta visió metafòrica de com pot ser la vida a fosques, la vida sense la llum de Jesús i com ens canvia, quin gran agraïment doncs, podem sentir en ser tocats per la mà del Salvador. Recordeu, Ciego Nací és el títol d'aquesta cançó de Essència de Vida.
A la vida de tota persona es passen moments de tot tipus. Per això, de vegades, ens toca caminar sobre aigües tempestuoses. Si som cristians, volem seguir a Jesús igualment en aquesta situació. I això creiem que està molt bé. Però sovint ens passa com a Pere. Va voler anar cap a Jesús caminant sobre les aigües i va tenir por i va dubtar perquè s'enfonsava. En aquell moment, Pere hagués pogut fer dues coses. Mirar de no enfonsar-se confiant només en les seves forces i segurament s'hagués acabat enfonsant del tot. O, tal com va fer, confiar en Jesús i dir-li «Senyor, que m'enfonso, ajuda'm». Ràpidament, Jesús s'atensà cap a ell i li donà la mà per sostenir-lo. Si recordem, estem referint-nos a un text evangèlic. Després d'això, Jesús li va retreure la seva poca fe. Per què dubtaves, home? Però no per això el deixa sol, sinó tot el contrari. Jesús li dona la mà i arriben tots dos a la barca i es calma la tempesta. També nosaltres, en els moments tempestuosos de la vida, podem fer aquesta pregària, Senyor, que ens enfonsem. I segur que Jesús ve a donar-nos la seva mà amical per sostenir-nos i fer-nos arribar a bon port. Tinguem-ho sempre present, això, i no ho oblidem en els moments en què més ho necessitem. Perquè si Déu és amb nosaltres, qui contra nosaltres? I tot cantant i xiulant, el grup 70x7 ens parla d'aquest tresor amagat, però un tresor que no és exclusiu, que tots el podem portar en el fons del nostre cor, si ho desitgem i si el cerquem. És el tresor de la fe, el que ens fa viure la fe i trobar Jesús Déu a les nostres vides, una gran ajuda. I passem ara a una altra cançó, d'estil ben diferent, però que també la seva lletra té missatge, encara que avui l'escoltarem en anglès. Un altre dia, possiblement, us traduïm la lletra pels que no la pugueu entendre o no la podem entendre ben bé del tot en anglès. Es tracta d'un grup anomenat A Friend in London i que ens porta una cançó que ens parla d'un nou demà que ells somien. Somiem junts, doncs?
Come on, boys, come on, girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow.
Missatge en una ampolla.
Wake up, slow down, do nothing right now. Breathe in, breathe out, did we forget how to live, to dream? And what it all means, it's like we don't care.
Hi ha persones a qui la diferència els espanta. Tenen por allò que els és desconegut. Però des del principi de la vida, Déu ha demostrat que la bellesa i el futur de dels éssers vius, es troben precisament en la diferència. Això mateix van descobrir-ho els científics que estudien la genètica i l'evolució de les espècies. Les combinacions entre individus genèticament diferents, però compatibles, generen noves combinacions més fortes i resistents. Volem escoltar plegats una cançó de l'artista Salif Keita. És un artista africà que ha fet una cançó que representa una lloança a la bellesa que hi ha en la diferència. Pertany a un disc que aquest artista africà afincat a França va publicar ja fa 2 anys per donar suport als negres albins, els negres que pateixen doncs, d'aquest problema de ser albins. Aquestes persones, a més de la seva condició d'albins, pateixen forts atacs en països com Mali, per exemple, atacs violents. L'artista Salif Keita demostra així que, malgrat haver emigrat a Europa, doncs continua preocupant-se pels seus orígens. La lletra, que escoltarem en francès, diu així: jo sóc un negre, la meva pell és blanca, i això m'agrada. És la bellesa de la diferència. Jo sóc un blanc, la meva sang és negra, i això m'encanta. És la bellesa de la diferència. Voldria que ens entenguéssim en l'amor, que ens comprenguéssim en pau i amor. La vida serà bonica, diu la tornada. Cadascú, al seu torn, trobarà el seu amor. La vida serà bonica, continua repetint la tornada. Voleu escoltar aquesta cançó?
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Ma poe blanche et ma j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir. Et moi j'adore ça. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais
la vie sera belle, la vie
davant la malaltia, tothom acudeix al metge. És normal. Però quantes persones també acudeixen a Déu? Segurament no tantes. Però des d'una manera de viure cristiana, és normal tenir en compte la religió, a més de la ciència mèdica, en la guarició de les malalties. La nostra societat avui viu massa apartada de Déu. I si això és així, és perquè hi ha massa famílies, que són les que a la fi formen la societat, que en viuen completament allunyades. I això no pot ser bo per ningú. La Verge Maria, Mare de Déu, en un dels darrers missatges més personalitzats que ens envia a través dels vidents de Medjugorje, concretament el que envia el dia 2 d'octubre del 2011, ens aconsella, entre d'altres coses, que no vulguem tenir o forjar famílies o societats sense Déu. No, amics. A la vida, amb Déu, tot és més fàcil. Cal tenir ben present a Jesús, Déu nostre, i a Maria, la Mare de Déu i Mare nostra, en tots els moments de la vida, els alegres i els tristos, en la salut i en la malaltia, en riquesa o en pobresa, tant quan hi ha tempesta com quan hi ha bonança. Aleshores, Déu ens reconeixerà sempre i en tot moment, i segur que no ens deixarà sols. Us ho recomanem des del nostre programa de tot cor.
Un dia jo salí de tus manos y tuve vida. Un dia me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme?
És que, veritablement, Jesús ens pot guarir en l'ànima, però també en el cos. Aquest és el missatge que ens portava la hermana Glenda des del seu treball A Solas con Dios i amb aquest tema que porta per títol Tu, mi alfarero.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
I és que, veritablement, de totes les coses és important l'interior i l'exterior. Escoltàvem en la celebració que es va fer d'una missa aquest passat cap de setmana a la Sagrada Família, com Gaudí va pensar que, perquè la gent s'hi fixés més i pogués evangelitzar des del carrer i obrir-se, doncs els retaules, en lloc de posar-los a dins de la basílica, els va posar per fora, sense que això vulgui dir que tragués importància al seu interior, perquè també està revestit de molta espiritualitat. Però veritablement, interior i exterior, tots dos són molt importants.
I és que, segons la manera que tenim de viure la fe i la religió, des d'un punt de vista més personal ara, podríem dir que hi ha tres tipus de cristians. Ens explicarem millor. Hi ha el cristianisme de portes endins i el cristianisme de portes enfora. El de portes endins és aquest íntim i personal de relació directa amb Déu Jesús, de pregària, de fe i de pensament, de comunió espiritual i de pau interior, entre moltes altres coses. En canvi, el cristianisme de portes enfora és el que té a veure amb la comunitat, amb les celebracions, amb els símbols que ens identifiquen, amb la nostra presència pública i la nostra manera de fer amb els altres en el dia a dia, perquè us en feu una idea. Dèiem, doncs, que segons com es viu el fet cristià, podem distingir entre tres tipus de cristians. Els cristians que ho són només per dintre. Aquestes persones viuen la fe de forma íntima, però sense donar-ne mostres exteriors. Fan pregària i observen els consells de Jesús i ho fan convençuts, però molt poques persones del seu entorn saben que són cristians. Poden tenir una fe ferma, però no són una llum clara pels altres. Podríem dir que són cristians reprimits, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha també els que són cristians per fora, només per fora. D'aquests n'hi havia moltíssims abans, quan al nostre país tothom ho havia de ser per imposició. Però la dictadura ja fa molts anys que va acabar i encara queden persones que de cristians només en tenen la façana. Només. Van a missa cada dia, religiosament. Cada diumenge, vaja. Fan donatius a la parròquia. Col·laboren en activitats com en les lectures cara al públic, com en el consell parroquial, etc. De fet, com més es vegi quan bons cristians són, millor. Però se'ls veu venir d'una hora lluny, quan la vida els posa a prova. La seva fe no té bons fonaments i en quan te'ls hi acostes una mica, de seguida els hi veus el llautó. En el seu interior no han arrelat els valors cristians. Diuen les oracions però no senten la pregària. Prenen el pa i el vi però no senten la comunió amb Déu. Són cristians buits. El tercer tipus, en canvi, són els cristians que ho són per dintre i per fora. Convençuts, segurs de la seva elecció, sense por de mostrar al món el que són, construint cada dia la seva fe a base d'oració, de reflexió i de relació amb els altres. Aquests són els cristians plens. I tu? Ja saps de quin tipus de cristià vols ser? Thank you. amb aquest Bona nit del Joan Martorell, aquesta cançó del seu disc Capturant un somni, arribem al final del programa d'aquesta setmana.
Volem recordar-vos molt ràpidament els nostres contactes per si ens voleu fer arribar algun tipus d'explicació dels que us anem demanant al llarg del programa o l'opinió que vulgueu. Per correu electrònic info@missatge.org.
Al Facebook podeu trobar-nos a www.facebook.com/missatge.
I per telèfon al contestador de Ràdio Estel 93 409 2777 indicant que és pel programa Missatge en una ampolla. I us saludem, com sempre, el Mario Ramírez, a les vies de so, i el David Siscar i el Miquel Albert Soler, als micròfons.
Us esperem la setmana que ve.
Que vagi molt bé.